Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
En aquesta conversa amb l'escriptor, traductor i músic Martí Sales, volíem resseguir la trajectòria de la seva relació sentimental amb la ciutat de Barcelona. Però acabem fent una altra cosa, perquè es presenta amb el llibre 10 lliçons sobre Barcelona, de Manuel de Solà Morales, un dels pares de l'urbanisme català modern. Així comencem parlant de passejar per la ciutat i acabem parlant de la sensació d'apocalipsi que impregna excessivament, diu ell, el món d'avui. Martí Sales, tot seguit, a Santa Eulàlia. Martí Sales, benvingut a Santa Eulàlia.
Gràcies per convidar-me.
Com estàs? Escolta, jo tenia pensat un ordre del guió i com començar la conversa i com veus la ciutat i tal, però m'has aparegut aquí amb un llibre del Manuel de Solà Morales que es diu 10 lliçons sobre Barcelona i m'has dit coses que m'han sorprès sobre aquest llibre.
És un llibre que sempre l'havia tingut a prop, però mai l'havia queixalat i un bon dia un il·lustre barcelonauta o expert en Barcelona, que si no l'has convidat estaria bé que el convidessis, que és l'Eduard Escofet, em va dir que aquest llibre era molt important. I a casa d'un amic meu, que el seu pare era arquitecte, el vaig trobar i li vaig demanar, i perquè no es troba, és un llibre que no es troba, ara explico, i me'l vaig llegir i em vaig quedar absolutament fascinat. Manuel de Solà Morales feia unes classes a la carrera d'arquitectura a finals dels 70s i els 80s i va recopilar aquestes classes entorn a Barcelona i l'urbanisme barceloní. Penso que l'any 86 va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona amb aquest llibre. I es va publicar molt, molt més tard, em penso que el 2006 o 5, amb aquesta edició tan curiosa, bilingüe, i petitona...
I bonica.
I bonica, i que està com plastificada, per tant la pots dur als porai, la pots tacar i pots posar la tasseta de cafè al damunt. Però jo diria que absolutament descatalogada. El vaig estar buscant molt, entre que l'Eduard Escofet me'l va recomanar i jo el vaig trobar a aquesta casa per l'arquitecte del meu amic. Ni a todo colección, a les biblioteques també estava com era difícil de trobar-lo, etc. Fins i tot vaig fer una piulada dient al Col·legi d'Arquitectes, que és el coeditor del llibre, que el reediti, i no, evidentment no em van respondre, però és un llibre cabdal per entendre Barcelona. Bueno, de Solà Morales és molt fi. Fa 10 lliçons sobre Barcelona des de... Aviam si trobo l'índex perquè està una mica estrany l'índex sempre. Bueno, des de l'Eix Ferran Princesa, que és la primera lliçó, la plaça de Palau, el fracàs de mirar el mar fora d'hora...
Va fent seccions de la ciutat i una paràbola d'algun aprenentatge urbanístic sobre la ciutat a través d'això.
Explica la ciutat a través dels 10 moments més importants a nivell urbanístic. La nova Vila de Gràcia, l'Orde del Parcel·lari Menestral, les carreteres de la Junta, façanes radials a la plana de Barcelona, l'Eixample, és èxit pràctic d'un projecte teòric, etc. És molt didàctic, però molt profund. Fa servir tota una mà de recursos tècnics importants però accessibles al públic llec, i una de les coses que m'ha enganxat més és que està superben escrita. És a dir, té un català molt eficaç, molt ben escrit, molt ben... Perdó que em repeteixi, molt gustós de llegir. És un català científic i adequat i bueno, és un gust. És un gust de llegir.
Què diries que et va canviar sobre la mirada de la ciutat aquest llibre?
Em va donar molta informació per entendre com estava... Informació tècnica, és a dir, informació de com es van vestir aquests carrers, com es van executar els plans urbanístics, com es va pensar la ciutat, qui la va pensar, quins van ser els èxits, quins van ser els fracassos. Històricament, és una ciutat molt complexa, gran i amb una història molt llarga, i llavors aquí garbella, diguéssim, en comptes de fer un percurs cronològic exhaustiu, el que fa és dir, mira, Clar, és el mateix que em passa amb la Rita Casasses i la notícia de la poesia catalana, que és que són gent que en sap moltíssim, però no només són erudits, sinó que tenen idees sobre el que han estudiat. Llavors, aquestes idees les expliquen, tal com fa l'Enric en el seu llibre, que t'explica la literatura catalana dels últims tots segles, amb 150 pàgines. Manuel de Solà Morales fa el mateix. Són gent que ha arribat a unes certes conclusions i, per tant, no només et garbellen tot el que han rebut, sinó que et diuen, mira, això és així perquè ha passat això, i en canvi allò no, etcètera, etcètera, etcètera.
Em fa gràcia que l'hagis portat i que n'hagis volgut començar parlant, perquè era un dels propòsits originals del podcast fer, diguem-ne, digerible o amena o llaminera la conversa sobre l'urbanisme i sobre la planificació territorial a Barcelona, que és una cosa que condiciona no només el com d'agradable és anar pel carrer, sinó com ens relacionem, com vivim en societat, com fem per viure la cultura, etc, etc, i que jo tenia la sensació que quedava lluny del debat públic i del debat democràtic, no? Que és una cosa que al llarg del temps s'ha anat convertint, s'ha anat tecnificant i s'ha anat resguardant a unes certes esferes d'arquitectes, d'urbanistes, d'institucions que s'assolapen les unes amb les altres i que ha quedat lluny de la conversa pública.
Sí, és probable que sigui així, realment per una raó molt clara, que és la complexitat de l'assumpte. És a dir, tu no et pots acostar a l'urbanisme barceloní o d'una ciutat com Barcelona sense tenir unes mínimes eines. Llavors, si no estudies una miqueta o no investigues o no fas classes, hi ha alguns termes que no coneixeràs i, per tant, no tiraràs els mínims per entendre per què es fan les coses d'aquesta manera, no? Ara, si fas un petit esforç, podràs arribar-hi, clar. Diríem que no estem precisament en el moment de la història de la humanitat en el que la gent vol fer gaire esforç, vol quatre titulars i una idea fàcil i lo típic, no? Solucions senzilles a problemes complexos, i l'urbanisme barceloní no ho és. Llavors, fa de molt mal tema de tertúlia, i com que ens organitzem segons els temes de tertúlies, doncs no hi entra. O sigui, aquest llibre, per parlar d'aquest llibre hauríem de fer un club de lectura. Te l'hauries de llegir tu, jo me l'hauria de tornar a llegir, subratllant-lo amb uns altres, hauríem de seure i dedicar-li unes hores. I com que el que estem fent ara és un podcast de 3 minuts i vídeos de 30 segons, doncs no, 30 minuts encara, però si fos sobre només un sol capítol d'aquest llibre, potser encara arribaríem a alguna cosa.
Sí, però falta cursos o espais de conversa.
Bueno, més
o...
que res perquè no es pot ventilar així ràpidament, en plan, ai, què en penses? I quina és la teva opinió? No, jo no dic cap opinió. O sigui, jo m'he llegit això, jo no en sé, però em sembla un llibre absolutament crucial com per començar a saber alguna cosa de la ciutat en la que vivim.
Jo diria que amb aquesta mena de temes costa trobar aquests espais de conversa, o potser per la gent que s'hi dedica o que ho ha estudiat més a fons, no, però pel gran públic costa trobar aquests espais de conversa que tu dius. I hi ha una altra cosa que a mi em fa l'efecte que s'ha perdut una mica, que és l'observació de la ciutat integralment. És a dir, això d'anar a pujar al metro i anar fins a l'última parada i baixar a l'última parada i a veure què t'hi trobes, no? O passar-te una estona en certs barris. Com que ja s'ha perdut una mica la mobilitat i l'observació de cadascú de la ciutat.
Jo no sé si s'ha perdut o és que no hi ha estat mai, És a dir, jo diria que la ciutat ha estat molt segregada des de fa molt de temps, dècades. La gent es mou en els seus barris, a 3 o 4 barris, i la majoria de barcelonins no coneixen ben bé l'altra meitat de la ciutat. Pertanyin a la meitat que pertanyin. I això a mi sempre m'esborrona em sap molt de greu, perquè si visquéssim en un lloc avorrit i sense cap mena de gràcia, encara ho... No sé si existeix, aquest lloc avorrit i sense gràcia, però bueno, això seria un altre tema. En tot cas, Barcelona no ho és. I hi ha una... Diguéssim que és que tot té a veure amb la manera de viure nostra. Llavors, clar, tenim una manera de viure tan alienada. Alienat vol dir que no tens connexió amb el lloc on ets. I clar, doncs, les condicions vitals i laborals nostres són les d'una gran desconnexió. estiguis aquí o estiguis allà. Com que vivim aquí, doncs estem desconnectats d'aquí i la gent no en té ni idea de la ciutat en la que viu. I fa els típics recorreguts automàtics sense parar-se a pensar si alguna cosa més interessant una miqueta més enllà. I en canvi després se'n va a l'altra punta del món i se'n va a no sé quantes esglésies, museus i barris al·lucinants, però després a Barcelona no he entrat mai a...
A Barcelona i al país, en realitat. Eh? Perquè no sé si és una cosa pròpia de qualsevol ciutat de gran metròpoli o és una cosa particularment barcelonina, però de vegades sembla que els meus amics barcelonins, i sobretot del centre de Barcelona, jo que sóc de poble, diguem-ne, per sortir, per agafar l'hàbit de sortir, d'anar a visitar els teus amics en un poble del Vallès o del Bages o d'on sigui, sembla que portin una llosa enganxada a la cama que els arrossega i que no els deixa sortir, no?
A mi m'encantaria que fos una qüestió només barcelonina, però i em passa el mateix amb Catalunya, que de vegades és que el nostre país és que no, a cap país... Dius, tu has estat una miqueta a altres països i a altres ciutats i has mirat quines eren les dinàmiques, perquè s'assemblen molt. Els urbanites i la tendència a la megalòpolis és ovunque, és a tot arreu, a tot el món, i passa el mateix, que la gent que és de Brooklyn doncs no se'n va a New Jersey perquè li sembla llunyíssim, per posar un exemple, és igual, qualsevol altra ciutat. Jo no diria que som menys mòbils que d'altres països.
A la teva generació, diries que després de la pandèmia ha passat això, o en el teu entorn, vaja, de gent cansada, fatigada de Barcelona que ha necessitat fugir de la vida urbana per trobar alguna altra cosa?
El meu entorn és bastant del món de la literatura i del món de la cultura, diguéssim, amb pocs recursos econòmics com per decidir gaire el que fa amb la seva vida. Llavors, bàsicament, hi ha dues opcions davant de la gentrificació de la ciutat, que em sembla que és més cabdal com a detonador que la pandèmia. Es plantegen això, dues opcions, o quedar-te i unir-te als moviments de lluita per l'habitatge, o trobar una sortida personal, un cosí que té un piset a no sé on, del Maresme o del Vallès, que ara el vol llogar i per sort el llogarà a tu a un preu una miqueta més barat que el del mercat. Jo crec que aquestes són les dues, no tant per l'agòbio de la ciutat, de la pandèmia, diria que en aquest nivell de... No estic en aquest nivell de social, diguéssim.
Yeah. Bueno, ho deia també perquè hi ha, no sé si comparteixes que a partir de la pandèmia hi ha una normalització o una extensió d'una certa irritabilitat i també d'una certa alienació d'això que deies abans, que són dues coses, dos processos paral·lels que s'acceleren una mica i això embolcallat d'aquesta sensació que la ciutat i Occident s'encaminen cap al col·lapse perquè estem perdent les nostres ciutats i perquè ens expulsen i perquè estem tota l'estona pendents del mòbil, etcètera, etcètera, fa que, a banda dels qui s'organitzen políticament, regni una mena de sentit rondinaire que no sé si és gaire compatible amb resistir davant de la ciutat, no? No sé si ens va fent més amargs a l'hora de conviure.
El 1963 Joseph Roth va escriure una carta a Zweig davant l'auge dels totalitarismes, etc, dient calla o lluita, no protestis perquè no serveix de res. Amb això em va quedar molt, molt, molt al cap perquè aquesta, el rondinar, igual que les distopies i l'apocalipsi, són molt desmobilitzadors. Ens trobem en el rondineig, no? En la queixa i el tal, però és com una espècie de comoditat de l'emmirallament amb la paneta de l'altre, però que no et fa sortir de la teva zona de desconfort, precisament. Te l'acaba fent més, no? Llavors, jo crec que a problemes col·lectius, solucions col·lectives. I si només apliquem solucions individuals, doncs acaba passant el que acaba passant, la fragmentació, l'atomització de la gent contra els grans tenidors, doncs fa que hagis de marxar. Evidentment, si rondinem i estem plens de manies i estem ratllats i alienats per la feina, per l'impossibilitat de pagar el lloguer, això no ens ajuda a que ens organitzem política.
Revolucionari, diguem-ne, de fet.
Clar, però es tracta, bueno, ja ho diuen, no? de polititzar el malestar, de mobilitzar tot això, que ens, en comptes de que tot això ens enfonsi, que tot això ens faci dir, bueno, no ho donem per descomptat, així no volem viure i ja està. Llavors, el que passa és que a nivell sociocultural els nostres referents sempre són al contrari, no? De manera vital també, no? Com et fas gran, no? Et fas gran, ja ens han dit tota la vida, no? Que ens fem grans i ens fem conservadors i rondinaires. I és com l'única manera de viure, no? Ja t'han dit que quan, no, a partir dels 30, no, jo és que jo era molt punky als 20, però ara en tinc 50, ja ho veuràs tu també, et faràs convergent i cristià. I és com, bueno, o sigui, potser puc ser cristià i convergent als 20 i punky als 50, no sé, deixa'm ser, no em facis aquest arc de la vida tan clar cap a un lloc que no m'interessa. I així com amb la vida se'ns ha fet, amb la història també se'ns ha fet. És com, aquest és l'únic model, és el millor dels mons en el que vivim. Doncs no. Llavors hi ha llibres, el que passa és que al col·legi, a les sèries, a la família i els amics, tothom diu el mateix tota l'estona sobre com hem de viure i com, personalment i socialment. I per això em sembla tan important, seria l'altre llibre que vinc aquí a recomanar, que és el The Dawn of Everything del David Graeber i el David Wengrow, que diuen no, de cap manera, aquesta manera en la que estem vivint és una manera de merda. Només fa 200 anys que estem vivint així, o 150. En qualsevol moment podem dir ja en tenim prou d'això, com hem fet tantes i tantes vegades en la història de la humanitat, i es dediquen precisament en el seu llibre a dir, doncs, aquí va passar, aquí es va fer això, aquí es va fer allò, per tant, el món és responsabilitat nostra. Nosaltres hem de decidir com volem viure, si aquesta ciutat ens agrada o no ens agrada. Mm. És la nostra ciutat.
Així com el rondineig et sembla o ens sembla desmoralitzant o desmobilitzador o autocomplent, la nostàlgia de recordar com de diferent era la ciutat quan érem petits o quan érem...
El mateix, i és no entendre com funciona la ciutat. Evidentment que la ciutat és diferent des de fa 30, 40, 50, 60. La característica principal d'una ciutat és l'acceleració i el canvi. O sigui, on són les tavernes romanes? Oi que no hi són? Ni les medievals? És a dir, tot canvia. El lloc és un... L'espai és un espai limitat en el que diversos grups... humans van vivint-hi amb les seves maneres de fer diferents i no es pot conservar tot i pretendre que... És que hi ha un exemple molt clar, per exemple. A finals del 19 van entrar els cafès europeus aquí, sí. Els cafès de París. Eren franquícies, eren com Starbucks. El que passa és que Starbucks està claríssim que és horrorós i els cafès europeus, segons París, eren preciosos i ara ens encanten i m'encantaria...
L'element estètic no acompanya.
I m'encantaria conservar-los. Estic fent com d'advocat del diable, eh? Mm. Però per entendre una miqueta que per posar aquells cafès europeus a finals del 19 van desaparèixer les tasques tardomedievals o renaixentistes que hi havia a Barcelona, que devien ser uns cataus... terrorífics, però amb molta gràcia i que la gent els hi devia saber greu que tanquessin el calpapito que hi havien anat tota la vida. Doncs, llavors va haver-hi el cafè del cafè de lo... Ara no recordo com són els típics, el cafè del lleó...
De l'artista o del que sigui.
Sí, els que siguin. És a dir, hem d'entendre com funciona una ciutat. Si no entenem com funciona una ciutat, sempre estarem dient és que això, ai, quina pena, perquè ara tanquen això. Clar, tanquen i obren, i tanquen i obren, i tanquen i obren.
Però jo el que jo entenc aquest discurs de reivindicació de l'essència canviant i evolutiva permanent d'una ciutat...
No ho reivindico, és així.
Clar, el que em demano jo d'aquest moment històric és si és una cosa diferent dels altres moments històrics en el sentit que el propi capitalisme t'hi porta, no? Que el propi capitalisme et porta cap a una acceleració d'aquest procés en què cada vegada hi ha més despersonalització, més homogeneïtació, més... I llavors el tema no és que la ciutat canviï i que el comerç de sota casa teva no sigui sempre el mateix, sinó que el comerç de sota casa teva passi a ser una cosa completament desarrelada que no està pensada ni tan sols per tu com a veí ni per la gent que viu a la ciutat.
Clar, que... clar. O sigui, una cosa és tenir en compte l'acceleració i el canvi connaturals a les ciutats, i l'altra és el moment realment molt especial i xunguíssim de la història de la humanitat en el que estem, en el que la globalització i una sola ideologia governen el món. Això sí que no havia passat mai a la vida. Mm. O sigui, sempre hi havia hagut diversos blocs, ideologies i cultures que anaven pugnant o sense pugnar perquè no hi havia contacte i feien la seva per racons del món. Ara mateix només n'hi ha una. I tothom està d'acord en això, o tothom, o no... O,
tot es fa partint d'un consens.
Tot es fa partint d'un consens ideològic bastant, bastant clar, que és el neoliberal. Això és molt perillós perquè es fan coses molt, molt descerebrades, perquè, evidentment, al centre de la nostra societat el que hi ha són els calés. I els calés no tenen a veure amb les necessitats de les persones, tenen a veure amb el negoci, els beneficis, etcètera. Llavors, quan tu desllorigues això, perquè abans les ciutats sí que estaven... sí que es basaven en cobrir unes necessitats bàsiques de la gent que vivia allà, així s'organitzaven. També hi havia beneficis i també hi havia negoci, però no era el principal. Quan tu desplaces el centre d'una societat en un lloc tan contra la vida com el que tenim ara, clar, passen coses terrorífiques. Llavors, el moviment i el canvi i l'acceleració connaturals de les ciutats es perverteix fins a un lloc absolutament boig. Per exemple, Gràcia, que és on vaig néixer jo, al carrer de l'Or, doncs està ple de llocs amb rètols en anglès. I ja comencem a naturalitzar que, clar, perquè ho han d'entendre. Jo, si me'n vaig a l'altra punta del món, no vull que parlin la meva llengua, que parlin la seva llengua, jo ja faré l'esforç per entendre aquella llengua, perquè entendré que aquesta llengua és una riquesa que hi ha al món que s'ha de conservar i intentar que sobrevisqui, no? Llavors, si hi ha molts temes de fondo... de consensos sobre com vivim, que afecten molt a les ciutats i les ciutats, diguéssim, que és com el lloc on passa tot abans, no? És el laboratori i la zona zero del moment en el que estem.
Això ho veus amb la restauració? Per exemple, la de Parellada l'altre dia ens deia que s'està fent un tipus de cuina a Barcelona molt monòtona i molt desvinculada de la pròpia tradició, no? Molt desarrelada, molt això que dèiem abans de pensada com un escenari que consumeixen uns que no som nosaltres.
La gastronomia és un cas flagrant del que està passant, que és una gran bombolla gastronòmica, una cosa que en algun moment o altre es punxarà o es va punxant perquè és precisament un dels exemples de negocis que obren i tanquen constantment. Mm. Cada any s'obren moltíssims locals. Jo m'he dedicat durant molts anys a fer ressenyes a restaurants i bars i ho he anat veient, llocs que estaven molt bé o llocs que no estaven gens bé i que anaven canviant. És el que quan es converteix en una inversió o en una cosa per especular, és igual el què, perquè tu inverteixes uns diners amb allò, és com posar les fitxes estàs jugant a un casino, poses les fitxes al número aquest perquè el número aquest està de moda, llavors la teva carta què és el que està de moda, què és el que vol la gent, doncs ja està, lo típic, ja saps de memòria, doncs ara toca el Baos, Tatakis i no sé què, doncs poses tot bom, 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 bom. Mm. He de dir també que has dit una paraula que a mi m'interessa molt per repensar-la, que és la paraula tradició, igual que la paraula identitat. Quina és, i a nivell gastronòmic és superinteressant, perquè què és la cuina catalana? No? I et direm alguna cosa, però després si t'investigues cada plat d'aquests que direm, no crec que arribem a la senyora Josefina de Valls. Probablement arribarem a algú que no és de Catalunya, perquè és molt difícil, problemàtic i fins i tot diria que acaba sent fals establir una identitat nacional respecte a un aspecte cultural, perquè estem afortunadament contaminats a tots els nostres voltants. Llavors podem parlar de cuina mediterrània, cuina europea, cuina mediterrània i europea, però cuina catalana estricta i el que ens fa catalans...
Clar, però el tema és... tornem a estar amb la mateixa lògica que quan parlàvem dels comerços i del canvi físic dels llocs, no? Que una cosa és que la tradició sigui canviant, que cada generació la reinterpreti, que, que els plats canviïn, que tot canviï. L'altra cosa és que en cada restaurant et trobis guiozas i...
Per això.
Perquè per culpa d'una imposició econòmica tot
s'assembla. Completament, és a dir, que jo me'n vagi a Berlín o a Roma o a Alella i em trobi que les cartes siguin el mateix és un desastre. Que al cap dels anys... la cuina catalana o el que en diem la cuina catalana vagi incorporant coses d'altres mons, això és el més normal del món, que és com s'han fet totes les tradicions. El que passa és que ara mateix hi ha un gran desequilibri entre la biodiversitat cultural petita, diguéssim, i el monocultiu, no? Les grans forces que van dictant el mercat, que va dictant què és el que hem de fer i què és el que hem de consumir i com hem de viure. Amb la gastronomia catalana hi ha a Barcelona hi ha un tema que donaria per un altre programa.
Escolta, i amb la llengua, ara que traies el tema, aquesta cosa de la sensació de poder-la parlar cada vegada menys, cosa que constaten les estadístiques, de fet, d'anar a comerços i que no t'hi atenguin...
És molt desesperant. Llavors, crec que ha de ser un canvi ideològic de fons. O sigui, si la gent no entén que s'ha de conservar i s'ha de... No sé quin seria el verb. S'ha d'incentivar les riqueses del món, aquestes biodiversitats culturals en general, és molt difícil fer-li entendre a un monolingüe d'on sigui, que la llengua del nostre país és una llengua que té no només el dret d'existir, sinó que és important que existeixi perquè si no el món és pitjor. Llavors, això s'hauria d'explicar a les sèries de Netflix, en comptes de la fi del món, que és el que expliquen a cada nova sèrie de The Last of Us, totes les que estan fent constantment. Llavors, el català, jo soc molt partidari d'una... Vull dir, és l'únic lloc al món on es parla català, doncs es parla català tota l'estona a tothom i ja està, sense més. I quan et trobes algú que et diu és que no t'entén no sé què, doncs tranquil·lo que ja m'entendràs. Anem a poc, no sé quan, si et caig malament, doncs, com deia el meu pare, tindràs dues feines, enfadar-te i desenfadar-te.
El que et vull dir amb aquesta mena de temes que et vaig tirant a sobre gairebé sense acabar les preguntes és com t'ho fas perquè tota aquesta mena d'embut de la globalització... A mi almenys m'angoixa molt, com a barceloní i com a ciutadà, perquè no t'angoixi o perquè no et deprimeixi, perquè no t'enteli aquesta visió, la visió sobre el món i sobre la ciutat, perquè transmets quan escrius, quan cantes, quan tot transmets vitalisme i una certa alegria.
Bueno, organització i fer, i passar de les paraules als fets, és a dir, lluitar perquè, per exemple, amb l'habitatge, doncs, jo estic en una cooperativa d'habitatge i estem construint un edifici per 24 famílies a Vallcarca, i anirem a viure l'any que ve. Fa 10 anys no existia. Bueno, doncs vam agafar i el vam fer. Tot el que faig i tot és en català, no sé com dir-t'ho, lluitem perquè les coses siguin així, denunciem el que s'hagi de denunciar, lluitem per fer canvis legislatius a tots nivells, no? a nivells polítics, a nivells de barris, a nivells familiars, a les taules amb els amics. Una de les coses que vaig caure sembla mentida aquesta, als 45 anys, però vaig caure al cavall... Vaig participar en un seminari de traducció a l'illa de Sant Simón, a Galícia, amb gent de tot el món, i ens estàvem traduint entre el Jesús Castro i jo, un poeta gallec i jo, i ell escrivia en gallec i jo en català, i tota l'estona estàvem parlant en castellà, fins que va arribar un moment en què vam dir, però no sé què estem fent, és a dir, tu escrius en gallec i jo en català, per què hem de parlar castellà? I vam començar a parlar en gallec i en català, que jo no sé gallec i ell no sap català, però és igual. És a dir, amb una mica d'interès, doncs ara ja en sé més. I no parem de comunicar-nos així. A les taules, normalment, hi ha el pressupòsit de que si una persona no entén el català, però parla alguna llengua romànica o directament és castellano parlant, s'ha de parlar castellano parla en castellà per respecte a aquesta persona, no? Si la persona, per exemple, és de Madrid i ha vingut un cap de setmana a Barcelona, vamos a hablar todos en español porque nos va a entender. No, parlarem tots en català perquè també ens entendràs. És a dir, les llengües romàniques... Jo m'havien d'anar a estudiar a Roma, a la Sapienza, jo no sabia italià, i al cap de 3 mesos ja en sabia. És a dir, simplement és una mica d'interès. Llavors, això també està molt bé trencar-ho. Deixem de parlar en castellà a la gent que passa per aquí 3 dies. Parlem en català, i punt. I des d'aquesta mirada absolutament com naturalitzada de la llengua amb la que parlem, i si ha de ser combativa, és combativa.
Ah, hi ha una altra cosa que has dit que també t'ho volia demanar, que és la falta de ficció tant literària com cinematogràfica. Cinematogràfica potser una mica menys, però sobretot literària, realista, per dir-ho d'alguna manera, que retrati aquests problemes que té la ciutat avui en dia. I en què hi hagi política, no potser d'una manera directa, potser d'una manera subtil, però en què els problemes del nostre món i del nostre temps quedin reflectits a través de les històries que expliquen els personatges. Jo és una cosa que trobo molt a faltar als últims 10-15 anys a Barcelona. Se'n fan, però hi ha una certa deriva que se'n va cap a la cosa sovint postapocalíptica o rural o moltes vegades purament autorreferencial però sense connexió amb el món en què viuen els personatges o els narradors. No sé si ho comparteixes, i en cas que ho comparteixis, a què ho atribueixes?
Jo no ho acabo de compartir. Crec que hi ha una desmesura de la literatura realista, precisament. És a dir, jo crec que vas a les taules de literatura catalana de novetats, i tot és realisme. Tot és realisme i tot és literatura del jo. Tot són experiències...
No, però és del jo, eh?
Però és realista, explicant la seva història. És a dir, potser no està polititzada, però és la seva història, i la seva història explicada d'una manera realista. Jo estic fins al capdamunt. El realisme jo ja me'l sé. A mi m'encanta el realisme, però també m'encanta totes les altres coses que es poden fer amb literatura, i aquestes les trobo molt més a faltar que no pas una història com tu, la que tu dius, arrelada, contemporània, i que parli dels problemes d'avui en dia. Això, a mi, literàriament, em sembla fantàstic i un desastre. O sigui, m'és igual. Jo no ho trobo a faltar, això. M'encantaria que hi hagués un gran llibre així, però que hi hagués la Virginie Despentes de Barcelona, seria fantàstic. Però, bueno, no sé com dir-ho. A mi la literatura el que m'interessa és que fugi de la generalització del lloc comú. I últimament hi ha una moda que és terrorífica, que s'ho menja tot, que és aquesta... això és el que em cansa més actualment. I els problemes que tenim, siguin els que siguin, siguin quals o internacionals, o sigui, més compartits internacionalment, s'han de tacar per tots cantons, només literàriament.
Ho faries extensiu a tota la producció artística? Al teatre, a la música?
La música crec que té més... Hi ha moltes... Des de la fallida de la indústria discogràfica a través de la tecnologia i els MP3 i tal, crec que de fa 20 anys o 25 ja, crec que hi ha hagut una espècie de florida molt bonica de gèneres, i com que la gent, entre cometes, no s'hi pot dedicar perquè ja no guanyen diners, llavors ja no fan una cosa comercial sinó el que els hi rota, i el que els hi rota sempre és molt fecund, perquè bueno, doncs llavors fas el gènere que vols i les coses que vols, i passen coses molt boniques, crec que a nivell musical, diguéssim que l'anterior moviment, que seria el del rock català, que és quan encara podien fer duros, doncs ja es veia clar, no? Feien duros amb el que es venia més, i per tant a nivell musical era menys interessant. No sé si amb la literatura seria un altre tema, i a nivell del cine o del teatre, no, hi ha coses molt guapes que es fan amb teatre també. Vull dir que això és difícil d'analitzar-ho en el moment, s'hauria de fer d'aquí 20 anys.
No et mires la ciutat ni el país amb pessimisme, en aquests moments, veig?
No sé com dir... El pessimisme és molt poc realista, perquè el pessimisme és molt esbiaixat emocionalment. Llavors, jo sóc molt científic a l'hora d'avaluar, i les projeccions que faig les faig molt estratègicament per aconseguir certes coses, i llavors a nivell en plural, organitzatiu, crec que el pessimisme és molt còmode i molt desmobilitzador, no? Clar, ja no hi ha res a fer, el món s'acaba, tal, bueno, doncs ja està, doncs deixem-ho estar, clar, perquè és que veus, i tota la llista de coses que van fatal, no? Sí, clar, clar, hi ha moltes coses que van fatal, doncs, pues, vinga, doncs som-hi, doncs, doncs arremenguem i per on comencem? Pues, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, anem fent.
Parlant de començar, per acabar, sempre fem la mateixa pregunta, que és si et fessin alcalde de Barcelona demà passat, quines són les dues o tres primeres coses que faries? Poden no sortir de Manuel de Solà Morales, poden ser, pot ser qualsevol cosa, pot ser obrir un bar.
Home, evidentment, o sigui, faria una legislació super, super, super mega dura amb tot el món dels hotels, dels lloguers, etcètera, etcètera. O sigui, seria el primer. És a dir, desconfigurar Barcelona com una ciutat de destí turístic per fer-la primer habitable pels seus ciutadans, i això implicaria una sèrie de canvis molt importants, i un cop haguéssim passat això, que seria unes quantes guillotines i unes quantes cremes no d'esglésies sinó d'hotels, etc, doncs, i sobretot el port de luxe que hi ha a la Barceloneta, que és com, hòstia, si a més està a l'abast d'un còctel Molotov, jo no sé com encara no els hi han llançat un còctel Molotov en aquests iots que costen, no sé, totes les cases que jo mai no podré tenir. Vull dir, és tan obscè que la gent tingui aparcat allà allò i ningú mogui un dit, no? Jo crec que hi ha un moviment a Europa, me'n vaig assabentar l'altre dia, de gent que punxa les rodes als Hammers. Saps els Hammers? Aquests cotxes horrorosos de multimilionari també amb els vidres tintats. Sí. Doncs és en plan, quan vegis un Hammer, treu la navalla i punxa-li la roda. Doncs jo crec que també això estaria una mica... Està molt ben vist ser multimilionari mentre tothom es menja els mocs i es van passejant per aquí amb els seus Teslas i amb els seus descapotables i ningú els hi fa res. Doncs, com a mínim, que se sentin una miqueta violentats. Els barcelonins no som simpàtics amb els multimilionaris. Això estaria una cosa que estaria bé posar a l'alcaldia. Perdó, me n'estic anant pel...
No, té a veure.
No, però això com a alcalde no podia fer, això, diguéssim, com a ciutadà...
Podries coordinar-ho de manera que t'estima.
No? Com a ciutadà emprenyat. El que faria, per exemple, és treure totes aquestes campanyes institucionals tan absurdes com quan hi va haver la Dana, que de sota hi havia com cartells de "estimem València" o no sé quina història, però ets un ajuntament, per què et gastes calés en fer opis d'aquesta merda? Dona'ls els calés que et dedicaràs a imprimir cartells directament. Deixeu d'ensenyar que sou solidaris, sigueu sense posar la marca Barcelona a sota, no us gasteu tants diners en aquestes tonteries. Faria això aquí a VilaWeb, suposo que no era gaire santa de la vostra devoció, però jo faria molts més consells de 100. A mi em sembla jo li dic la Rambla Colau em sembla meravellosa, la putada de la gentrificació dels edificis que donen a la Rambla Colau no és problema seu, o sigui, el que s'hauria de fer és regular els lloguers allà també i per tant que no pugessin els lloguers. Faria més i, bueno, entre carregar-te els hotels, posar més verd i no gastar duros en campanyes estúpides.
No, ja està bé, home, sempre tothom sol contestar que, ai, no sé, jo preferiria que no em fessin alcalde, o seria un problema tal. Veig que tens propostes, per tant, escolta, potser de cop i volta et ve una oferta.
Que va.
Martí Sales, moltes gràcies per venir a Santa Eulàlia, un plaer.
Gràcies a tu.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.